de són les 12 i d'avui, recta final d'aquest programa d'avui, i ara sí que ja començàvem l'entrevista amb el Bala. Tomeu Cifra, Tomeu, bon dia. Tomeu, no me sents?
Un sí? Segonet, ja me'n pos.
No devia uns auriculars encara. Sí. Bé, Tomeu, hem de dir ara, que Tomeu, quan sí. ve aquí, mos contesta les preguntes, contesta o whatsapps, és un notura això,
eh? Bueno, sí, però bé, llevant avui és divendres, i el divendres sempre, divendres i dilluns són dies complicats, però bé.
I no, avui precisament hem volgut parlar aquests minuts previs a la teva entrevista amb en Carles Ferrer, el policia tutor, perquè ens han fet arribar que les platges de Sant Vicenç, especialment Cala Carbó, i Omarassà estaven plens de joves, fins i tot s'acabava de tancar Omarassà ahir, i bé, com a mesura de precaució volen donar aquesta informació per la gent que mos escolta, que un rebrot podria ser molt greu.
Sí, a veure, jo crec que hem insistit molt, ja no podem estar en una fase repressiva de control, continuem estant en estat d'alarma. Ahir va sortir que no passàvem encara a fase 3, per tant encara hi ha una setmana més de fase 2. Si continua la pròrroga de l'estat d'alarma, passaríem a fase 3, si no, supos que desapareixeria. Això és una qüestió que no és nostra, és del govern central, i la potestat és del Congrés per ratificar aquest estat d'alarma, per tant ja fuig de la nostra potestat. Però clar, aquí ja hi va la responsabilitat de cada un, ja ho han dit sempre, la responsabilitat de cada persona, de cada família, perquè no hem d'oblidar que el risc hi és, i el risc està aquí de dir, mira, vam contar l'altre dia que malauradament hi havia hagut una mort, una persona que va resultar estar infectada. Per tant, nosaltres duim el control de lo que pugui ser el seguiment de lo que puguin ser els... tot el que és un rastreig de propers, en aquell cas, contactes en casos de Covid, però no vol dir que hi hagi gent que no pugui haver estat positiva o gent que hagi estat asimptomàtica i això se pugui transmetre. Això també s'ha fet la prevenció. Ho hem insistit moltíssim, i els joves que són els que menys afectació i els lots que són els que menys afectació tenen són els que més fàcilment ho podien provocar. Mira, l'altre dia sortia que a Lleida hi havia hagut un cumpleaños, 20 persones, tothom se va infectar, i això ha provocat que tota una província no se pugui passar a un estat de fase 1 a fase 2. Per tant, estava exactament igual, el virus conviu en nosaltres. Per tant, per favor, responsabilitat. Ja ho sé, que us el lots fer bon temps, aquí ja tothom està relajat fora classes, tothom ja pensa en la platja, tothom pensa en nedar, tothom pensa en veure els amics. Això està molt bé, però amb
mesures
de seguretat. Penseu que van on va donar número S, perquè és una concentració a Cala Carbó, en aquest lloc, i continuarem fent. Per tant, evitau també que s'hagi d'arribar a obrir un acte i posar una sanció, perquè sempre és desagradable. Mesures preventives, i sobretot aquí demano pares que insistesquin en menors d'edat en que complesquin aquestes normes, i la gent que ja té seny, que ja en poden tenir, que també ho facin. Tenim la platja del Port de Pollença, que és una platja gran que permet complir la normativa en els grups, poden nedar, en aquell moment encara no hi ha ni imatges ni sombrilles. Tenim les platges de Sant Vicenç, les de Formentor, per tant, evitau aquestes aglomeracions.
Hem de destacar que fins i tot Protecció Civil haurà de donar una mà a partir de les 6 del capvespre als socorristes i a la policia local en aquests punts. Us heu plantejat que si, així com sabem, quan va sortir la notícia d'obertura de les platges, que potser algunes platges s'hauria de donar hora, si això passés, que a Cala Carbó, que hi hagi aquesta concentració tan grossa, s'hagi d'arribar en aquest punt?
Bé, a veure... haurem de, no, ja no haurem de donar ara, potser tancaran la platja. Nosaltres no podem estar fent de maqueros ni d'aquest tipus de control. Vull dir, hi ha altres alternatives. Si no n'hi hagués cap, si nosaltres visquéssim un municipi que només hi hagués una piscina pública, per exemple, com es pugui estar en un centre d'Espanya, hauríem de fer un plantejament, però quan té alternatives la gent ja anirà a la Carbó més endavant, m'enteneu? No crec que hi hem de fer aquesta, arribar en aquesta situació. Crec que la situació és distinta. El que nosaltres hem de fer és intentar a veure com podem fer entendre a la gent que hi ha un perill, i que si això torna a rebrotar, que haurà tothom i que haurà sobretot la nostra economia, que és el més mal de xiquar que tenim ara. Tant, no és una alternativa, hi ha alternatives. No és anar a posar una persona allà i dir sí, ara entra una a l'altra, això no, no, no té cap sentit, això no és un espai tancat, ni és un acte cultural, ni res, és una qüestió d'esbarjo i la gent ha de complir.
Bé, parlant de plages, explicaves abans que no hi ha operasols i les gandules, en aquests moments s'ha autoritzat la concessió de les plages per part de Costes, finalment?
No, encara no, Costes encara estan exactament igual com estaven, en dique seco, per entendre'n mos, i aquí mos trobam que crec que l'opció que van triar és la millor de totes, ja estan coordinant tota la gent que ha fet les sol·licituds davant Costes, per veure nosaltres pues, també com podem col·laborar. L'Ajuntament ha tret ja un contracte per la neteja de les plages, tot i que ja una part de plages que se fa, i a partir de la setmana que ve també incidirem en algunes plages que encara no estan habituades, bàsicament, que no estan habilitades, perdoneu. Formentor i Cala Sant Vicenç. El Port de Pollença està bé, necessita una repassada per si ha sortit gent d'Àlge, però no les de Cala Sant Vicenç, que estan relativament
aquestes
malament.
Aquestes algues, que fa una setmana teníem unes plages paradisiàques transparents, o temporal, de passar cada setmana mos ha tret molta d'alga, que fins i tot a qualque platja que no havíem vist mai, com en un Port de Pollença o Cala Molins, que
ha moltíssima d'alga.
La llevareu aquests dies?
Bueno, però jo vull dir que a partir de la setmana que ve plantejarem preparar les plages perquè estiguin a punt dia 15 si ja se comença a fer una activitat de les plages a nivell de matxes i sombrilles, no? Però de moment, aquesta setmana no, però les algues no fan res, aquestes algues han sortit, no fan aló, ni s'han prodides, ni res, estan retirant les algues que van sortir d'una temporal glòria de la gola i fa 4 mesos que estan allà damunt. Per un parell de dies de l'alga, l'alga no deixa de ser una matèria orgànica residual vegetal, no és ni verenosa, ni fa urticària, ni té res, pot tenir un pot de pu per de dins i si te puja un pot de pu a les llames el t'espolses, tampoc no. I jo crec que a vegades se demana un nivell d'exigència exagerat, vull dir que pareix que nosaltres hem de fer les coses ja i no crec que hagi de ser així, s'han de fer amb mesura. Nosaltres no proveïm un temporal, la platja estava bé, ara ha sortit àlga, plantejarem d'una manera coherent mitjançant o les passes que ha de donar l'administració pública de poder retirar aquestes algues, però això no és un vertit que s'ha d'actuar tot d'una, ni un vessament d'un carrer, ni aquestes altres tipus de coses. Ja, és àlga i res més. Hi ha platges que si ha sortit aquí, n'ha sortit a la platja del Cudi, n'ha sortit en un moll, n'ha sortit a la platja de Muro i n'ha sortit a la platja de Can Picafort. Dic que és un temporal de llevant i quan fa llevant entra i ja està. No exigirem tampoc tant. No està tota la platja tapada d'àlga. Hi ha acumulació d'àlga a la vorera i se llevarà.
Finalment dilluns no entrem a la fase 3, que tal com havia demanat el govern balear, hi ha algun canvi per a noves instruccions en aquesta fase 2 a la qual ens trobam?
No, de moment a la fase 3 segurament hi entrarem, si tot va bé, si fem les coses bé, des cap d'una setmana, dins un mes de... ja dins un... dins dia 8, si tot va bé, dia 8, i veurem si després encara 15 aquesta fase 3 fins dia 22 i poden tornar a la normalitat. De moment no hi ha canvi plantejat, ja em va sortir una setmana passada que afectava plages, entre altres coses, però de moment no hi ha aquest canvi i hem de complir el que mos marca la normativa a dia d'avui. I el que hem de fer és, ja ho he dit, en alerta.
Bé, ahir vespre i hora baixa es va celebrar el ple d'aquesta... hi havia ple ordinari a la sala de plens de l'Ajuntament, ara ho fer les 12, com era d'esperar, un ple on es varen aprovar, Tomeu, definitivament els pressupostos. També hi va haver altres mocions. Vos fas un poquet de resum?
Bé, hi havia bastant de punts resolutius. Bàsicament, el més important era el pressupost. Una eina que era fonamental, una eina que enguany, per les circumstàncies excepcionals, necessitarà una modificació o diverses modificacions, però creuen que era primer de tot per una qüestió tècnica que pugui afectar en el pressupost prorrogats i la gestió dels serveis públics en un futur, tenint-los aprovats abans d'una manera tal com estaven plantejats inicialment, i després poder plantejar totes les modificacions, tant en matèria d'ingressos, una vegada aprovat definitivament i publicats en UBOIP, en matèria d'ingressos i despeses per afrontar aquesta crisi sanitària de Covid. Per tant, s'ha fet aquesta passa i segurament ja dins un mes que ve se plantejaran les modificacions pressupostàries que veiem necessàries per tirar endavant tota una sèrie de mesures, no? Hi havia aportacions, se varen estimar algunes, però moltes se varen desestimar, però ja se va explicar a l'oposició que l'intenció és, a partir de la setmana que ve o l'altra, doncs per molt reunir i mirar cap on redistribuïm aquestes partides per garantir sobretot la despesa social i la despesa econòmica per fer front a tota aquesta crisi. Després hi havia altres punts, hi havia una adhesió a la central de contratació de l'Estat, hi havia un altre punt d'un conveni a l'Agència Tributària i la Federació de Municipis per poder tenir tota la informació fiscal i social de lo que pugui ser la gent que ha comptat a l'Ajuntament sense haver de passar per una autorització expressa, sinó que un altre ja ho poguessin fer directament amb el consentiment lògicament del titular. Després hi havia les subvencions, s'aprovava definitivament l'ordenança per l'adquisició a l'ús de les imatges de l'Arxiu Bastard. Després també se va aprovar les subvencions en matèria de normalització lingüística, i bàsicament aquests eren els punts més importants. Després sí que hi va haver una sèrie de mocions que varen dur bastant de debat, no se varen llevar totes de tramitar, però és veritat que l'oposició havia presentat moltes i nosaltres varen donar molt de peu de debat a la Japonia sense el pressupost com a punt important, i després la resta se va anar desenvolupant de manera normal amb un ple que era semipresencial. Hi havia tres regidors que estaven a casa seva a nivell telemàtic i la resta estàvem presencialment a la sala de plens, habilitada a la normativa que marxa, en separació de 2 metres per no haver de dur mascareta, perquè és una dificultat a l'hora de xerrar, i ho plovareu per sentir per la ràdio, supos que el repetireu també perquè la gent ho pugui
tenim,
sentir.
El tenim ja, des d'aquest matí ja se pot escoltar la carta a la web de Ràdio Pollença. Junts Avançant diu que heu aprovat un pressupost antisocials, que heu incrementat en més d'un 20% la partida de dedicacions exclusives de l'equip de govern, i diuen que heu tingut incapacitat d'incorporar les propostes de l'oposició.
Bueno, ja els hi vàrem explicar, i Junts Avançant fa la seva part d'oposició, però ja se'ls va dir quin era el criteri que seguiria l'Ajuntament i per què. A mi me sorprèn que un anterior equip de govern que ha estat incapaç d'aprovar un pressupost i ho ha hagut de fer mitjançant una qüestió de confiança arribin a aquest punt de demagògia amb aquest aspecte. Vull dir que se'n van anar sense un pressupost aprovats. Nosaltres, quan ho vam anar en el 2015, deixàrem un pressupost aprovats definitivament, i ells anaren sense un pressupost aprovats, i a més amb un exercici aprovant-los amb una qüestió de confiança, que és una qüestió inèdita en tota la democràcia de les Illes Balears. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina, agraïm les aportacions que va fer l'oposició, els tenim en compte, i ja se'ls va explicar ben clarament quin era el procediment a les bases d'execució que ens permet aquest pressupost i les modificacions pressupostàries per anar donant aquesta sortida, per evitar que després hi hagi un pressupost prorrogats que després no donassin la necessitat de la sortida de les partides reals de l'Ajuntament.
No m'ho han dit abans, se van decretar 10 dies de dol oficial. Com ens afecta això en el nostre municipi? Ara que s'havien incorporat les activitats culturals, que de fet vull destacar que han tingut molt d'èxit en quant a participació, s'han exhaurit les entrades tant per el circ d'avui com també del concert de demà dissabte.
Sí, jo crec que una de les tòniques que havíem de visualitzar i crec que és important per la població és tenir aquest esperit de cultura que tenim a Pollença. Prova d'això és que hi havia aquesta demanda de cultura, en aquest cas un circ, com a part d'aquesta activitat de circ que duim desenvolupant des de fa anys, i després per l'altre costat hi havia tota la part de la música, no? I ho feim en dos concerts, un que fa la Simfònica en Bambi Reduït dissabte, que ja, com has dit bé, tu està ple dins el claustre, és la primera prova pilot que feim en el confinament, i amb un aforament de 100 persones. Després esperam poder-lo incrementar, o sigui, reduir la distància de seguretat, obligar el tema de mascareta, que ha de ser obligatori, i anar incrementant aquesta oferta cultural, però sí que és vera que han de posar una sèrie de números clausos i la gent se podria apuntar a la biblioteca, i s'han apuntat i s'han exaurit. L'altre que també tenim és començar amb un cicle de concerts juntament amb les parròquies de l'Ajuntament, de tota una sèrie de concerts que farem a l'Iglesia. El primer el feim diumenge, no recordo l'hora, que és el 6, i també farem ja aquesta... presentarem tot aquest cicle, que són 6 o 7 concerts que hi ha, o 8, i ja començarem a donar activitat cultural. Avui ja ha sortit l'agenda, hi ha petites coses, començam a preparar un homenatge a en Bota, enguany que fa 100 anys del seu naixement. Crec que tot i que estem en fase d'alarma i en desconfinament, crec que hem de donar aquesta sortida cultural que demana un poc la nostra societat, i juntament amb aquesta tota la resta d'activitats que s'aniran incorporant de manera progressiva si aquest estat d'alarma ho permet, i si feim, com he dit abans, les coses bé.
Diumenge 31 de maig vàrem entrevistar el president de l'associació, ja ens han explicat que hi haurà una part un poc virtual, ja sabem que se podrà seguir a través de Som Pollença i a través de Canal 4 Televisió. Diumenge podran seguir en directe el que s'ha preparat per aquest 31 de maig virtual.
Sí, és una manera, commemorar 31 de maig és un poquet a l'associació que ja fa 20 anys que s'hi ha posat a fer feina d'una manera molt clara amb aquesta tradició tan pollencina de lo que pugui ser recordar aquest dia de la desgràcia, però que nosaltres ja el tenim tan interioritzat per la patrona, per dia 2 d'agost, però també per dia 31 de maig, que realment és la data que hi va haver l'invasió turca. Crec que no podríem deixar de banda, no podrem tenir com voldríem unes cornetes a la gent de vora, un manifest a la plaça de l'Almoina, no podrem fer les donacions commemoratives que ja els fèrem a la policia local i a Protecció Civil, d'una manera confinada però simbòlica, que per nosaltres val igual i molt més, i sobretot quan aquesta associació dues institucions que són públiques, com és Protecció Civil, que depèn entre el govern i l'Ajuntament, els voluntaris i la policia local, que és un cos també de propi municipal, se li dona aquest agraïment i aquesta distinció. Per tant, jo des d'aquí a l'associació i a l'àrea de festes que podrem fer i aquest 31 de maig sigui d'una manera diferent, però que sigui recordat a la memòria de tots els pollencins.
I deu recordar amb les 8 i mitja, podreu seguir per Som Pollença i també per Canal 4 Ràdio i Televisió. Bé, seguim repassant més coses, sé que tenim poc temps, i a veure si ràpidament també podem destacar que el fotògraf Hans Monheim ha fet una donació, una sessió a l'Ajuntament de Pollença. Què vos ha donat exactament?
Sí, bueno, en Hans mos ha fet la donació, en aquest cas, de tots els drets d'autor de totes les seves fotografies que té, que són de l'àmbit de Pollença. Crec que avui ha vengut a l'Ajuntament, ara hem fet un petit acte també que li hem donat en certa manera en record un gall amb una placa commemorativa d'aquest acte, i ens ha donat aquesta sessió per escrit d'aquests drets d'autor de les imatges, més una còpia d'un disc dur no sé quants de gigas, no m'ho faig dir, moltíssims.
Aquestes imatges les podran utilitzar els ciutadans?
Aquestes imatges les podran utilitzar els ciutadans. I nosaltres, ell els ha, durant tota aquesta tasca, i a més ha fet unes fotos molt guapes que aniran sortint en el seu blog, dins el confinament, ens va demanar una autorització especial, que li van fer de Batllia, perquè pogués anar a fer voltes dins el poble, amb una època de confinament dins l'àmbit urbà, és allò que nosaltres tenim potestat, perquè crec que també són imatges que ara mos passa aviat, però que recordam que no hi havia ningú per un carrer ni lloc. I ell mos ha separat les imatges, les carpetes que ell ha cregut més representatives en funció dels espais i en funció del temps, no? I aquestes imatges nosaltres des de l'àrea de turisme i de totes les àrees municipals en podem fer un ús, com he dit, gratuït, i lògicament aquest ús també s'estén a tota la ciutadania. Per tant, veurem ara com ho fem, si podem posar un enllaç, perquè això té una dificultat tècnica per un pes, en aquest cas, d'aquestes fotografies, d'imatges, però té estan mirant quina solució li poden donar a través de un nivell d'aquests perpètuos, no sé, m'ho han explicat i a mi se m'escapa un poc, però que em podien tenir accés tothom. I també és d'agrair que en Hans, que fa molts anys que viu aquí, tingui aquest detall
a la seva
creativitat.
També has volgut agrair públicament, Tomeu, a la policia local de Pollença, en Ossats, en Jaume Simó, en Manuel Montserrat Mercè i en Antoni Marc, la ràpida intervenció que varen tenir quan un treballador de l'Ajuntament va patir un atac de cor. Alejandra Valero mos ha dit que li van salvar la vida. Si no hagués estat per la seva actuació, aquesta persona ja no estaria entre nosaltres.
És així, i és així. I mira, va ser una casualitat, perquè això era dimecres, pràcticament a les dues. De fet, jo crec que era de les darreres persones que havia xerrat amb ell, perquè van xerrar un moment d'una feina que en fi, de la seva tasca, d'un acte que havia més i tal, i després, sense més ni manco, desquiat de 10 minuts va caure desplomat. La sort va ser que en aquell moment la planta d'urbanisme, que és la tercera planta, hi havia, perquè hi ha vegades que hi ha molta gent que és de fora i a més ara la flexibilitat horària, o que són de visites, o que una cosa i l'altra, però era pràcticament les dues i algo, que és quan hi ha més gent o primera hora, i de vora hi havia també un altre salador, que és en Montserrat Mercè, que és policia local i que coneix perfectament tot el que és les tasques d'emergència. Ossaig, en Jaume Simó, també és policia local, i Antoni Marc també té uns coneixements molt amplis en matèria de socorrisme i de salvament, i entre tots tres, fins que va arribar la patrulla de la policia local, que després ja va dur un desfibrilador, se li va connectar el desfibrilador, mentrestant se van fer tots els massatges que dia, de fet jo quan vaig arribar encara no havia arribat cap tipus de sanitaris. Després ja va arribar UPAC de Pollença, després van arribar les UBI mòbils, però la veritat és que en Alejandra té tota la raó, i quan jo que era present era una situació que era crítica, que si no hi hagués hagut aquesta actuació policial, i jo, lògicament, com a balla i en reconeixement a nivell particular a les persones que van actuar tot d'una, i a nivell general a tota la policia local i lògicament després a tots els sanitaris, vaig voler donar aquestes gràcies públicament a través de les xarxes socials, i ara aprofit també a donar-les a la ràdio i destacant la professionalitat del cos i de les persones. Per tant, crec que aquí és d'agrair, i és una sort que aquesta persona pues, continua a la UCI, però estable, i que aviat pues, torni a poder fer una vida, entre cometes, normal.
Hem de dir que tot això, gràcies a que Pollença és un municipi cardioprotegit i que tenim aquests desfibriladors i la gent formada a causa d'aquesta vinculació.
Sí, això se va fer.
El problema genètic que tenim a Pollença.
Una moció que també vam aprovar, se varen fer tot unes passes per dotar de desfibriladors a la màxima quantitat d'edificis públics on hi pot haver un cert risc, i algunes zones també privades, a les platges. Nosaltres, com bé sabeu, sí que tenim degut a una, si us recordeu, el doctor Ripoll i en Joan Torres, quan fa dues legislatures li van donar una distinció de la patrona per aquest estudi que havien fet, on detectaven aquest problema genètic a una població potencialment molt més elevada dins Pollença. I tots recordem molt de casos que hi ha hagut aquesta mort súbita, i no és un cas aquest,
no
té res a veure, però per això ens vam posar en marxa com a municipi per tirar endavant aquesta iniciativa, i que crec que ha donat un bon resultat. Sempre la prevenció és el més important de tot, és el més efectiu, el més barato i a més el més recomanable.
Per acabar, un oient mos demana, mos diu que davant que seva fan una obra molt ben grossa, en un costat una altra, i diu, per què si ara que poden fer obres l'Ajuntament no aprofita per arreglar la pesqueteria que han fet vos, especialment en guany que no hi ha tant de turistes?
Sí, bueno, la pesqueteria que han fet vos són dos temes distints. Aprofitam a fer obres, i de fet nosaltres ara avui han començat ja, o dilluns comencen les obres de tubos de primera línia, s'estan acabant les obres d'emergència del passeig du Moll, la setmana que ve, dijous, si tot va bé, començaran les obres de l'edifici d'Ucaroti, de les noves dependències de serveis socials, i després farem també tota la part de totes les obres que tenim, que és la façana de l'Ajuntament en aquests moments, que també ja està adjudicada, i
l'oficina
de turisme del Port de Pollença. Les obres de Can Febus, s'està redactant un projecte nou, era inviable el projecte que hi havia, però s'han fet ja unes tasques importants de desbrossament i neteja, i ara el que farem serà un acondicionament d'ofent més proper a la cera, mitjançant aportació d'ecograva, perquè ara està molt malament. I després les obres de la peixateria, s'ha aprovat un nou projecte, aquest projecte ja aviat la setmana que ve, si tot va bé, estarà en exposició pública, i perquè s'ha hagut de refer tot degut a les restes arqueològics, i en aquest moment estem esperant que l'Estat mos obri el grifó per allà estar el superàvit de l'any 2019, entre ells ja inclòs aquest projecte.
No sé si tens temps per dir breument que, bé, com també a on se faran obres, ja finalment serà en el camí vell de Pollença Lluc.
Bueno, a veure, jo aquí és una obra que em preocupa molt, hem reivindicat moltíssim sobretot des de la part de l'Ajuntament, perquè això era un camí que era nostre, que era una carretera, que estava dins el planejament. Carretera vol dir carretera, que era per pas de vehicles. Això se va passar en un Consell per una decisió unilateral en aquell moment de la presidenta del Consell, la Maria Antònia Munà. L'Ajuntament ho traspassa en un Consell, i el Consell passen 10 o 12 anys sense fer un més mínim manteniment, i després se li ocorreix canviar la carretera per un camí, d'una manera perversa. I ho tenc que dir així de clar, perquè això era una carretera, i com a carretera, que tu coneixes tan bé com jo, estava asfaltada, l'havia asfaltada l'Ajuntament en els anys 70, i requeria un reasfaltat. A partir d'aquí, la perversió de l'aplicació de la llei de camins damunt una carretera que el mateix Consell la transforma en camí, perquè també formava part d'UGR, aplica un article on diu que no se pot asfaltar, sinó que s'ha de fer un tractament diferent. Se fa un tractament que costa de més de 200.000 euros de dobbers públics del Consell, que no deixen de ser dobbers públics, i no serveix per res.
Va ser una prova pilot, no?
No, va ser una prova pilot, no va ser una adjudicació completa,
sí,
de 200.000 euros.
No s'havia experimentat
amb altres... Bueno, que haguessis experimentat a casa seva de cadascun dels tècnics que varen venir aquí, o que haguessin experimentat a casa seva del director general o del conseller, si tenia un camí, menys si la prova pilot li agradava, i no venir a fotre a tots els veïnats de la carretera vella, que en aquest cas estan indignats i no poden passar. Dir, les proves pilots que els facin uns experiments a uns altres llocs, no allà on és que hi ha d'altri. Si no, feu-ho a teva, si vol provar una cosa, si no, si va bé, si o no. Ara, tornen a fer una altra prova pilot, perquè no volen entrar en rebó. I jo ja els hi vaig dir, això és una aberració. Vosaltres voleu fer una prova pilot? A on teniu a debò una carretera asfaltada, que és la carretera general, que també és du consell, i aquí no voleu entendre, veniu a veure-ho. Han vengut-ho tècnics, els hi han transmès en polítics i no han volgut entendre. Hi havia una manifestació convocada, se va suspendre per l'estat d'alarma. Ara faran 200 metres. 200 metres valen 40.000 euros. Aquest camí té 2 quilòmetres i pico. Si feien la mateixa regla de 3, que tothom la sap fer, aquests 200 metres són 40.000 euros, ho han de multiplicar per 15, perquè és aquests 3 quilòmetres que té, doncs en valdrà 600. 600.000 euros més o 200.000 que hem gastat són 800.000 euros que ens gastarem damunt un tram que per asfaltar-lo en 180.000 euros bastava i era més efectiu. On hi ha una excusa mediambiental que no és, perquè allò és una carretera que dona accés a més de 200 persones que viuen allà. I a tràfic pesat, i a tràfic agrícola. Ja que facin uns experiments a altres llocs, però ara, han d'entrar en rebó. L'any
75 se va faltar com a carretera,
claro,
no?
Claro, és que no ha deixat de ser una carretera i ara per què? Claro, això és una perversió del propi departament de medi ambient i del propi departament de carreteres que no hi volen entrar. I jo ja els hi vaig dir ben clar, si això no va bé, l'Ajuntament tornarà enrere això i tornarà a assumir aquesta carretera i l'asfaltarà. I ja si ens volen denunciar l'agència de disciplina, que ens denunciïn i que facin el que vulguin. El que no poden tenir serà un camí d'aquestes condicions d'aquesta manera. I jo crec que ho veïnats, la paciència que han tinguda és immensa, immensa. La paciència que han tingut és immensa. Els usuaris que passen per allà, la gent que va caminar, la gent que va a bicicleta, la gent que va a córrer, és immensa la paciència que han tingut. I allò és un camí de ral·lis. Si no, convida tothom a anar-hi a fer una volteta. Veurà com està. Hi ha pols per tot. Passa un cotxe i pareix pitjor que un ral·li d'aquests a Àfrica. I que venguin un polític i ho toquin en les mans. Jo ho he intentat dir, ho hem intentat, inclús també ho he tingut que dir, he tingut la col·laboració per explicar aquesta part de por d'empollança que els ha fet intentar entendre en els seus mateixos governants de Palma, perquè el Departament de Medi Ambient i de Carreteres del Consell el do Podem, i ni així. I crec que és trist per veïnats de que tenien una cosa bé, mitjanament bé, i ara tenen una cosa que és tercermundista.
Molt bé, de, sabem que te n'has d'anar, Tomeu. Gràcies. En principi tornes dilluns. Dilluns, de fet, a les 10 i quart tindrem a Miquel Ripoll, hem de parlar amb ell
sí,
també d'aquesta nova llei.
Sí, això també volia parlar, ja després de ja ho comentarem. Ahir en un pleno hi va haver una discussió. Miquel, persona més formada i coneguda i que està analitzant a fons dos decret lleis, però jo m'agradaria també ja dilluns ja faré una valoració política que Miquel segur que no farà la seva prudència que el caracteritza, però jo com a polític la tinc que fer i és un tema que m'he estudiat evidentment no a fons ni en la capacitat d'en Miquel, però ja a l'àmbit públic té una afectació i crec que en aquest cas contraproduent per al nostre municipi.
I de dilluns en parlarem. Nosaltres ja vos deim adeu a les 5 del capvespre, més programació amb Àngels Hernández. Vos desitgem a tots molt bon cap de setmana. Adéu.
Desfil per Randa a Ràdio Pollença.
Els dimecres.
L'informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.